Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell no podrà esquivar les restriccions per la sequera. El govern català aprovarà demà l'entrada de la fase d'alerta hidrològica a la ciutat i a la resta de municipis de la Conca Ter-Llobregat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ho ha anunciat avui a Catalunya Ràdio.
És el director de l'ACA, que és a qui li pertoca, doncs firmarà la resolució en aquest cas per també declarar en alerta l'àmbit del Ter-Llobregat, perquè fixeu-vos que en aquest àmbit les reserves divendres estaven per sobre dels 210 hectòmetres cúbics, que això doncs ens alerta. És una situació preocupant, però deixeu-me dir també que en aquest cas l'aigua de boca està més que garantida.
L'entrada a la fase d'alerta suposa restriccions de l'aigua en usos com l'industrial, l'agrícola i el lúdic.
El grup Feministes de Catalunya alerta que el model d'atenció actual a les persones trans en serveis com el CUAP Sant Fèlix no és el més adequat.
En un informe, el grup reclama que hi hagi un anàlisi psicològic darrere de cada cas, sobretot tenint en compte que un 40% dels atesos en l'últim any eren menors.
I en esports, el Sabadell surt del descens gràcies a l'empat per 3-3 contra el Numancia Los Pajaritos.
Amb aquest empat aconseguit a la recta final del partit, l'equip arlequinat suma 14 punts i aconsegueix una bona posició fins que arribi el partit de dissabte contra la Societat Deportiva Logroñés.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem a la P7 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30. També hi ha problemes a la C58, 1 quilòmetre de retencions a Sant Quirze en sentit Terrassa, en sentit nord, i 4 quilòmetres més al seu pas per Montcada en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, la mateixa temperatura amb què deixàvem la setmana passada, divendres passat a aquesta hora. Què trobem de cara a les pròximes hores? Seguiran baixant les temperatures? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura no ha pujat massa durant aquest matí i a hores d'ara l'ambient és fred en molts punts de Catalunya, sobretot de l'interior del país, on trobem temperatures encara per sota dels 10 graus. Cal dir que sí que la temperatura és més suau en punts a les comarques de Tarragona, també cap al litoral central, i és que aquí ha anat bufant el vent, anirà bufant el vent de cara a aquestes properes hores i també permetrà que la temperatura es mantingui un pèl més suau. Cal dir que els núvols es mantindran presents a bona part del país, una miqueta més trencats cap al sud del territori, però igualment també s'espera que aquesta banda de precipitació que ha d'anar escombrant Catalunya d'oest cap a est. Serà de cara al final del dia quan els ruixats es centraran sobretot cap a les comarques de Girona i també comarques de Barcelona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell entrarà demà en fase d'alerta hidrològica per sequera, juntament amb la resta de municipis que s'abasteixen de l'aigua de la Conca Ter-Llobregat. Així ho ha anunciat avui la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en declaracions a Catalunya Ràdio. Això suposa que a partir d'aquest dimarts hi haurà 550 municipis catalans en alerta.
L'activació de la fase d'alerta arriba un parell de setmanes abans de la que preveia aquesta emissora el portaveu de l'Agència Catalana de l'Aigua, Xavier Duran. La falta de pluges ha portat les reserves dels embassaments catalans a reduir-se fins al 34%, una xifra preocupant però molt lluny del 19% del 2008. Efectes pràctics. La fase d'alerta suposarà diverses restriccions, com ha destacat Jordà.
Hi ha restriccions en l'ús agrícola, d'aigua en l'ús agrícola, en l'ús industrial, uns tants percents, eh? Sobretot també en parcs i jardins, en ús lúdic, en usos lúdics, per exemple, piscines, etcètera. És a dir, escolteu, estem en alerta, atenció, hem de mirar de mantenir-nos aquí, esperar que plogui molt, seguir fent els deures, però en qualsevol cas tota aquella aigua que estalviem avui la tindrem per demà.
Només unes hores abans d'entrar en vigor la fase d'alerta, l'Ajuntament ha fixat com es traduiran aquestes restriccions.
D'una banda, el rec municipal només es podrà activar en horari nocturn i en petites quantitats. De fet, es prohibeixen els recs que superin els 450 metres cúbics per habitant i més. Pel que fa als recs particulars, queden restringits a 2 dies per setmana. D'altra banda, la neteja viària s'haurà de fer amb aigua regenerada o procedent de pous i mines. En el cas de particulars, queda prohibit utilitzar mànegues d'aigua per a la neteja de paviments i façanes, així com per treure la pols ambiental. En aquest sentit, la neteja de vehicles només es podrà fer en establiments que disposin de sistema de recirculació d'aigua. Tampoc es podran omplir piscines de més de 500 litres i les altres només podran utilitzar l'aigua justa que s'hagi evaporat. Per últim, les fonts ornamentals podran funcionar fins que se'ls acabi l'aigua del dipòsit.
I què passa amb el consum d'aigua en la indústria i en l'àmbit agrícola?
En la indústria s'haurà de reduir el consum en un 5%. L'aigua per a ús ramader queda limitat exclusivament per a l'abarament i neteja d'animals.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Un informe del grup Feministes de Catalunya qüestiona el model d'atenció de les persones trans que es presta actualment des del Departament de Salut.
Bona tarda, Karen. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, l'antropòloga sabadellenca Sílvia Carrascó ha incidit en l'increment dels menors que arriben a les unitats de trànsit. De les prop de 1.500 persones ateses el 2021, més del 40% eren menors, del 0 als 9 anys, majoritàriament nens, una tendència que canvia a partir dels 10 anys, quan són les noies les que més hi acudeixen, especialment en l'etapa dels 15 als 18. Durant el 2021, de fet, se'n van atendre un total de 207. Carrasco assenyala que al darrere d'aquesta realitat hi podria haver un factor cultural i un entorn hostil, ha dit, per a les dones.
En un entorn on cada vegada doncs, és més hostil per les nenes, per la violència sexual, per la cosificació, només cal sortir al carrer i veure com estan exposats els cossos de les dones, tot el que passa cada setmana hi ha assassinades, etc, violacions, això està creixent entre els adolescents. Està creixent el negacionisme entre els nois de que existeix aquesta violència, alhora que les nenes cada vegada en reben més. Està creixent la pornificació i el reclutament de les nenes que els diuen tens un cos, fes-lo servir. És a dir, hi ha un entorn cada vegada més hostil, i això és un canvi cultural, i jo sóc antropòloga, i nosaltres interpretem que això és una reacció.
L'antropòloga ha posat en dubte que s'hagin d'iniciar tractaments amb hormones a certes edats, perquè assegura poden comportar efectes irreversibles en la salut dels menors. Ara bé, opina que hi ha una indústria farmacèutica molt potent al darrere.
I nosaltres estem en el paradigma que diem que això s'està induint. I que hi ha una indústria farmacèutica especialitzada en el tractament del que se'n diu la identitat de gènere, que ves per on, ha passat de facturar 8.000 milions d'euros a l'any, que ja és un escàndol, a 3.000 bilions, és a dir, milions de milions d'euros en els darrers 5 anys. Bueno, sembla que hi ha un interès, no?
Per tot plegat, Feministes de Catalunya demana al Departament de Salut una investigació independent que permeti confirmar o desmentir que el sistema actual d'atenció a les persones trans és l'adequat.
Avui fa 22 anys que ETA va assassinar el polític socialista Ernest Lluch. Precisament el Partit Socialista de Sabadell ha celebrat aquesta tarda el seu tradicional homenatge al monument del Parc Catalunya.
En el manifest s'ha remarcat la importància del caràcter dialogant d'Ernest Lluch, un diàleg que des dels socialistes consideren que és necessari ara mateix per reprendre les relacions entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol. En el manifest també han posat en relleu algunes de les aportacions importants que Lluch va fer com a ministre de Sanitat i Consum, com per exemple la Llei General de Sanitat.
Dejó una Ley General de Sanidad que, aprobada en 1986, puso los fundamentos del actual sistema sanitario público, gratuito y universal.
Els socialistes també han recordat altres lleis que va tirar endavant Lluch, com per exemple la primera llei de l'avortament o la creació de l'Instituto de Salud Carlos III.
También la creación del Instituto de Salud Carlos III, que hoy alberga dos de los principales centros de investigación biomédica europeos, como son el Centro de Investigaciones Oncológicas y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
L'acte d'aquesta tarda ha finalitzat amb un minut de silenci.
L'Hospital Tauler ha hagut d'augmentar els llits del servei de la UCI pediàtrica davant el brot de bronquiolitis que es pateix a la ciutat des de fa setmanes. Aquesta patologia se suma als virus respiratoris que ja fa dies que circulen i que han provocat que durant els caps de setmana fins a 200 infants acudeixin a les urgències del Tauler. Des del mateix centre sanitari avisen que encara queden 3 o 4 setmanes persones per arribar al pic d'aquesta onada de bronquiolitis.
I és que enguany aquesta patologia ha arribat abans d'hora. De fet, ens n'hem d'anar fins al 2020 per trobar un augment de casos tan fort com el que estem vivint des de fa unes setmanes. Valentí Pineda, pediatra infectòleg de l'Hospital de Sabadell, afirma que no hi ha una teoria clara el per què aquesta patologia s'ha avançat al seu calendari habitual.
En principi seria allò de les mascaretes, que tothom diu, però això no és massa lògic quan la bronquitis afecta menors d'un any, no? Seria probablement que els contactes d'aquests nens menors d'un any, que són els que ingressen, si hi ha casos greus, els contactes pares, germans, familiars, etc., són aquests els que probablement sí que és veritat que han estat un any sense, o dos anys sense agafar virus transmissible i són els que ens transmeten ara, en principi l'ORS, en els petits.
Sobre quan començarà a disminuir el nombre de casos, Pineda afirma que cal tenir paciència i esperar encara 3 setmanes per arribar al pic de contagis. Precisament l'augment de malalts per aquesta malaltia ha posat entre les cordes el taulí, que aquest cap de setmana ha hagut d'ampliar el nombre de llits del servei de l'UCI pediàtrica.
El divendres hi havia 6 nens a la UCI. Pensa que tenim 6 llits i n'hem tingut cobrir fins a 9, 3 més que no tenim, en teoria, computats. O sigui, que estàvem el divendres amb 9 llits oberts d'UCI, cuidats intensius pediàtrics. Vale? I a la planta hi ha 28 nens ingressats i d'ells hi ha 13 amb bronquiolitis.
L'augment de pacients arran de l'onada estacional de bronquiolitis se sumen ja als ingressats per altres virus respiratoris que fa setmanes que s'han disparat a les urgències pediàtriques del Taulí.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Dijous al vespre s'inaugurarà finalment el nou passeig. Després d'11 mesos d'obres, ara ja només queden els retocs finals. Entre avui i dimecres s'asfaltarà tot l'eix central i s'acabarà d'instal·lar el mobiliari urbà i les jardineres. Per tal de dur a terme aquestes accions, s'ha tallat el trànsit en aquesta via, inclosa la circulació d'autobusos. D'aquesta manera, el passeig engega la seva última setmana de reformes.
Des de Ràdio Sabadell hem entrevistat a 3 dependentes de 3 comerços diferents del passeig per saber la seva opinió sobre aquests mesos d'obres. Les 3 coincideixen. L'estiu ha estat, amb diferència, la pitjor època d'aquestes obres. Són la Núria Oristrell, de la botiga Kipling, l'Àngels Jimeno, de Montse Interiors, i la Núria Romero, del Natura.
Amb una polseguera aquí que hem tragat pols, no saps la pols que hem arribat a tragar perquè ens són uns núvols de fum de pols, doncs clar, jo si fos un vianant i veiés això tampoc m'acostaria aquí, saps? La gent veies que de les Rambles quedava l'Ajuntament i com a molt, i no m'afecta a mi només com a comerciant del passeig, jo crec que això afecta tot el col·lateral i via a seguir cap amunt.
Complicat per la pols, la gent s'acumulava molt en bandes del carrer, el pas... A veure, és complicat, perquè no és fàcil aixecar tot un terra i tornar-ho tot fer.
Ha sigut una mica molest. També jo crec que s'ha notat que no hi havia tanta afluència de gent. El soroll de les obres i la pols, sobretot, s'ha notat molt.
Sobre el futur passeig, Oristrell i Romero coincideixen en que l'estètica d'aquest ajudarà a que els vianants entrin als comerços.
Clar, que en tenim ganes, normal. A veure si per fi, doncs, jo què sé, tenim un passeig així una mica més humà, més transitable, i que la gent pugui seure, passejar i voltar, doncs, com als centres de les ciutats, o com havia sigut abans el passeig, que tota la vida havia sigut un lloc de reunió i un lloc agradable de passejar. I ara fa molts anys que no ho era.
Esperem, doncs, que hi hagi més moviment, que la gent entri més i, bueno, puguin veure més la botiga, també.
Tot a punt, doncs, per aquest nou passeig, que recordem tindrà 2 espais diferenciats. A la zona nord hi haurà una intensa plantada d'arbres de fulla caduca que aniran canviant de color amb el pas de les estacions. En canvi, a la part de baix els arbres seran de fulla perenne per generar zones d'ombra i d'estada, amb la instal·lació també de nous bancs.
I d'un eix comercial a un altre, perquè els paradistes del mercat de Campoamor alerten que només queden 3 parades obertes i que la situació és molt dolenta. Consideren que l'Ajuntament no està fent res perquè el mercat sigui atractiu per als clients i futurs inversors.
La portaveu dels paradistes, Aurora Aguirre, ha assegurat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que els ingressos que aconsegueixen només els cobreixen les despeses energètiques i les taxes municipals.
Que habíamos pedido el 50% al ayuntamiento, que continuáramos hasta que el mercado rebrote, fluya como anteriormente, pero se nos negó. Entonces muchos compañeros tuvieron que cerrar por esa situación, sobre todo los que tenían las paradas más grandes, y los que hemos quedado, pues estamos ahí luchando.
Des del seu punt de vista, el mercat tindria continuïtat si des de l'Ajuntament haguessin invertit per fer-lo més atractiu per a clients i possibles inversors.
La tinent alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, per la seva banda, diu que les demandes que van fer els paradistes s'han complert.
Ens hem reunit en més d'una ocasió, ens van demanar a una sèrie d'arranjaments que tots han fet. Hem fet treballs de pintura, s'han canviat els focus dels rètols de les entrades, s'ha canviat la il·luminació interior per dues vegades i s'ha fet una neteja intensiva i de vidres tal com ens demanaven. I hem fet una campanya publicitària, l'anem fent contínuament a les xarxes de l'Ajuntament per publicitar els mercats municipals i que tota aquella persona que vulgui posar una parada als mercats pugui fer-ho.
González lamenta la situació personal que han expressat els paradistes que mantenen la botiga oberta. I no deixem de parlar de mercats perquè el de la Creu Alta engega aquest divendres una campanya solidària en benefici de les famílies usuàries de Càritas.
La campanya recaptarà productes imprescindibles per als infants. Mònica Ruiz, consultora de màrqueting del mercat de la Creu Alta, n'ha parlat al matí.
Productes per a nadons de 0 a 3 anys,
sí,
ja siguin bolquers, olis, cremes, tot de productes sanitaris, perquè realment és el que sempre fa falta. Ja no parlem només d'alimentació, parlem de diners, sinó que al final són famílies que estan en un alt risc d'exclusió i que es troben que potser no tenen bolquers per posar-li en aquests nadons o que no tenen aquestes cremes o que no tenen productes que per nosaltres en el dia a dia seria impensable no tenir.
Els productes recaptats es repartiran entre una cinquantena de famílies.
I del 25 de novembre al 6 de desembre s'organitza el gran recapte a càrrec del Banc dels Aliments. Ara mateix busquen voluntaris. N'han aconseguit 250, però en fan falta 150 més.
A la 14a edició s'admeten donacions econòmiques als supermercats o al banc i també recollides físiques de productes recuperades després de la pandèmia. Ferran Escala, delegat a Sabadell del Banc dels Aliments, explica al programa al matí com es completa el formulari en línia per apuntar-s'hi.
Apuntar-se a la pàgina web de Gran Recapte, anar a un desplegable on te posa voluntariat i allà apuntar-se com a voluntari, perquè els coordinadors ja els tenim pràcticament tots, i apuntar-se, abans de mirar voluntari, després pulsar Barcelona, es desplega, es busca la població, en aquest cas Sabadell, es busca també després el lloc on es fa per fer el voluntariat, la botiga, i llavors et demanda unes dades, el teu nom, el teu cognom, el teu DNI, el teu telèfon, i llavors tens que omplir aquestes dades i una contrasenya i ja estàs apuntat.
S'hi poden apuntar tots els majors de 16 anys lliurement o els menors acompanyats. El gran recapte suposa un terç dels aliments que reparteix el banc durant tot l'any.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els municipis grans de la comarca estan estudiant l'opció de fer servir microxips per la recollida de deixalles. Ho ha explicat al programa El Cafè Nil López, president del Consorci de Residus del Vallès Occidental.
Un dels sistemes que està funcionant prou bé i està donant bons resultats són els contenidors tancats, els contenidors amb xip. Per tant, jo crec que aquest tipus de model, de cara als municipis grans, estaria molt bé que es anés treballant i que es pogués implementar. Però també el que vull dir és que no és la fórmula màgica, per dir-ho així, perquè cada municipi crec que ha d'adequar les seves recollides també la seva idiosincràsia i, per tant, des d'aquí la llibertat per triar el sistema.
El microxip permet un control més acurat del reciclatge que fa cada ciutadà.
Enguany, el Consorci de Residus del Vallès Occidental tindrà un pressupost de 36 milions d'euros per al 2023. És un 10% més que el que tenia per aquest any. El 82% dels diners es destinaran a la gestió i tractament de residus per adaptar-se al nou marc legislatiu en la recollida de les escombraries.
Les noves directrius, en aquest cas la nova llei de residus, ens apunta en que doncs, de cara al 2025 haurem de reciclar un 55% en aquest cas dels residus. El 2030 ja ens marca un 60%. També tenim noves fraccions de recollida que se'ns obliga de cara al 2024. Hem de donar sortida al tèxtil, a l'oli vegetal, als residus perillosos, també als voluminosos. I, per tant, aquestes lleis nosaltres doncs, les haurem d'anar complint.
El pressupost també preveu unes inversions de 4,6 milions d'euros per millorar i ampliar la planta de biometanització Can Barba i el centre de tractament de residus del Vallès Occidental.
L'Ajuntament augmentarà la dotació de contenidors de recollida de tèxtil, passant de 50 a 65 contenidors específics. Ho ha explicat Mar Molina, regidora de Transició Energètica. D'aquesta manera, el consistori ha volgut mostrar el seu compromís amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebra des del passat dia 19 i fins al pròxim 27 a ciutats de tot el continent.
En aquest marc, i amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva d'aquest residu, Sabadell augmenta la dotació de contenidors de recollida del tèxtil presents a la nostra via pública. En aquest cas, passem de 50 a 65 contenidors específics, a més dels disponibles, com tothom sap, a les deixalleries municipals.
Precisament el sector tèxtil és un dels sectors que més pressió exerceix en l'ús de matèries primeres i aigua. Al conjunt de Catalunya, el nivell de recollida selectiva dels residus tèxtils és menor al 15%.
Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol obrirà expedients sancionadors pels actes d'enaltiment del franquisme durant el 20N, coincidint amb l'aniversari de la mort de Franco.
Conductes que són contràries a la llei de memòria democràtica. La sanció màxima a la qual s'enfronten els autors dels homenatges és de 150.000 euros. El ministre de la Presidència està recopilant vídeos, atestats i proves que puguin acreditar aquestes conductes, tant per part de persones individuals com per part d'organitzadors.
6 de cada 10 catalanoparlants de Catalunya creu que canviar el castellà quan algú parla en aquesta llengua no implica una amenaça pel català.
Així ho revela l'onzena edició de l'InformeCat, una publicació anual de Plataforma per la Llengua. Una altra de les dades que recull és que 8 de cada 10 residents a Catalunya estan d'acord amb el model escolar de vehicularitat única del català.
El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, demana als aliats que mantinguin el suport a Ucraïna i avisa d'una guerra llarga.
Stoltenberg ha participat aquest dilluns en la 68a Assemblea Parlamentària de l'Aliança Atlàntica, que ha tingut lloc a Madrid. També hi ha intervingut el president ucraïnès Zelensky, qui ha demanat als països de l'OTAN mantenir una línia comuna contra Rússia per mantenir la pau. Per la seva part, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ratificat el suport d'Espanya a Ucraïna i ha apel·lat a l'Aliança a mantenir la unitat d'acció.
I Triodos Bank haurà de retornar més de 18.000 euros a un client per unes participacions semblants a les preferents.
És la primera sentència a Catalunya contra el Banc Ètic. El jutge considera provat que Triodos va modificar les característiques del producte inicial i el va canviar completament. Inicialment, les accions es podien comprar i vendre entre els mateixos clients del banc, però amb l'arribada de la pandèmia, l'entitat va decidir tancar el mercat i congelar els estalvis de més de 7.000 clients.
Esports.
El centre d'esports passarà la setmana fora del descens gràcies al punt aconseguit a Los Pajaritos. El conjunt arlequinat va treure un punt en un partit esbojarrat a Sòria. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i no fer uns mals primers 45 minuts, el Sabadell va tornar a pagar cars els errors defensius i va arribar al descans 2-0. A la represa, Gabri va donar entrada a Àlex Sala i Christian Dieste, que van capgirar el ritme del partit. El tècnic de Sallent es queda amb la capacitat de reacció dels seus homes.
Hem anat a la mitja part dient, bueno, una mica això, amb aquesta impotència d'haver fet, bueno, jo crec que una mitja part correcta, no diria boníssima, però una mitja part correcta fora de casa i d'anar perdent 2-0. A partir d'aquí hem fet dos canvis, hem intentat fer reaccionar l'equip i aquesta reacció ha sigut boníssima. Sobretot hem demanat intentar apretar els 15 primers minuts, intentar ficar-nos al partit ràpid, intentar ficar el 2-1 i veure com avançava el partit, i de cop hem trobat amb aquests tres gols ficant-nos a part davant.
El Sabadell va donar la volta al marcador en només 10 minuts amb dos gols de Dieste i un de falta directa d'Alberto Fernández. Poc després, Rubén Mesa feia el tercer gol del Numancia i deixava el definitiu 3-3 al marcador. Gabri valora positivament el punt aconseguit.
Hem sumat només 3 punts fora de casa i aquest punt jo crec que ens ha de reforçar el que hem dit, no? És una mica sumar fora de casa i aquests 6 partits que teníem, pues, ficar-nos a un repte d'arribar fins a aquests punts. De moment hem aconseguit un. Jo crec que és bo, l'hem de fer bo a casa, evidentment, la setmana que ve, però jo crec que no és un passet petit, però crec que hem fet un passet petit amb la reacció de l'equip i un passet també a l'hora de poder sumar fora de casa.
L'equip arlequinat amb l'empat suma 14 punts a la taula i surt del descens abans de rebre dissabte la Sociedad Deportiva Logroñés. Armando Corbalán, expulsat ahir en vermella directa per protestar de la banqueta, es perdrà el partit.
El filial arlequinat no va poder aconseguir tampoc la victòria al seu partit corresponent a la primera catalana.
Els de Jordi López van caure contra el Rubí per un contundent 1-4 i sumen ja 4 jornades consecutives sense guanyar. Després d'un gran inici de curs, el Sabadell B baixa baixa fins a la setena posició, a 11 punts del líder, l'Atlètic Lleida, tot i que amb un partit menys. El lateral dret de del conjunt arlequinat, Josep Roma, creu que el resultat va ser massa exagerat pel que es va veure al camp.
Pel que fa al joc, sí que hi va haver més igualtat. El problema és que ells a la contra eren molt, van fer molt de mal i, per exemple, dos o tres dels gols que ens van fer van ser a la contra. També a la contra ens podia haver caigut algun més, però pel que fa al joc no hi va haver tanta diferència. I sí que nosaltres vam fallar, sobretot amb el tema de pèrdues de pilota, vigilàncies, la pressionada després de la pèrdua, i això ho van aprofitar molt bé i ens van fer molt de mal.
El filial de Jordi López buscarà revertir la situació el pròxim dissabte a l'Olímpia contra el Martinenc.
L'Astralpul Natació Sabadell no va poder guanyar dissabte la final de la Supercopa d'Europa en caure contra el Prorreco italià.
L'equip de Quim Colet va aguantar fins a la mitja part, on va arribar perdent de només dos gols, però va veure com a la represa els italians sentenciaven el partit per acabar duent-se el títol per 16-8. Pel tècnic del club era un dia per gaudir, ja que s'enfrontaven a un equip dos graons per sobre.
Amb el sou d'un o dos jugadors, al millor, o tres, tenen el pressupost de tota la nostra plantilla, no? Sí, això ja ho sabem, vull dir, bueno, el club està fent els esforços molt importants per anar creixent, l'aposta és en jugadors joves, etc, i bueno, aquí es tracta de mica en mica, dintre les possibilitats que tingui el club, doncs anar creixent en aquest sentit també, no?
L'equip afronta ara un calendari ben atapeït. Dimecres recuperen el partit de Lliga ajornat contra el Sant Andreu, dissabte visiten la piscina del Medi i dimecres vinent torna la Champions contra l'Espandau Alemany.
I l'Astralpul femení ha conegut avui el grup de la segona fase de la Champions.
Les de David Palma es veuran les cares del 9 a l'11 de desembre amb el Mataró, el Ferencváros i l'Eger hongarès. Aquest últim serà l'anfitrió d'aquesta fase. Els dos primers classificats es guanyaran la plaça per quarts de final.
En handbol, l'Or Gràcia femení es manté segona a la classificació de Divisió d'Honor Plata després d'imposar-se a l'Amposta.
Les de Carol Carmona van guanyar per 18-31 a les del Montsià. Tot i la diferència final, el partit no es va decantar fins a la segona meitat. L'entrenadora gracienca es queda amb la reacció de les seves jugadores a la segona part. Són declaracions a la xarxa.
Sabíem que no seria senzill, sabíem que vindríem aquí a patir, i és el que ha passat. La primera part sí que és veritat que no estàvem concentrades, no trobàvem la manera de fer mal a l'Amposta, estàvem molt desajustades defensivament i ens ha penalitzat perquè elles han estat encertades i aquí ha estat el tu a tu de gols. A partir d'aquí, després del temps mort i sobretot a la mitja part, doncs hem sabut ajustar les coses, tornar a concentrar-nos, jugar a lo nostre, al nostre joc, i si fem les coses bé podem guanyar els partits contra qui sigui.
El pròxim compromís per a les de Carol Carmona serà dissabte a casa davant León Alicante.
El masculí de l'OAR va fer els deures contra el Poblenou, Cué de la Primera Nacional.
Els de Pere Iats es van imposar 42-32 a l'últim classificat. Un parcial de 9-1 va fer que els verd i blancs poguessin administrar forces i donar minuts als menys habituals. Quim Baillo, jugador gracienc, assegurava que els hagués agradat dominar tot el duel com els primers minuts.
Un partit que està competit, sí que és el que l'hem dominat en tot moment. Ens hagués agradat dominar-lo de forma més clara, com del minut 1, del minut 0, al minut 12, 13. De tota manera, ens hem sabut sobreposar a ells. Jo crec que estàvem un puntet per sobre, sobretot intensitat, i això en el moment que hem pogut impartir, doncs, bueno, has pogut agafar aquest més 10 al final de diferència.
Els de Pere Iats encadenen ja 5 victòries consecutives i es troben al cinquè lloc de la classificació. El pròxim partit dels verd i blancs serà el derbi contra l'handbol Terrassa.
I un últim apunt en tennis: el primer equip absolut masculí del Cercle Sabadellès no va poder guanyar la final de la promoció d'ascens a primera categoria i va caure per 1-4 contra el Club Tennis Chamartín a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra.
Els sabadellecs es queden així sense el premi de l'ascens després d'una temporada notable. El capità de l'equip, Òscar Hernández, assegura que seguiran treballant de valent per poder tornar a la primera categoria del tennis nacional.
L'objectiu del Cercle Sabadellès sempre és estar a primera divisió. Aquest any no ho hem pogut aconseguir, però jo crec que de cara a l'any que ve, amb algun reforç que puguem fer algun fitxatge, jo crec que podríem pujar.
El Cercle Sabadellès s'ha quedat sense el premi de jugar a la primera categoria i es mantindrà al segon graó, on coincidirà, per cert, amb el Club de Tenis Sabadell. Els del carrer Prat de la Riba van aconseguir l'ascens directe la setmana passada i ahir van guanyar la final de la tercera categoria contra el Fadura, proclamant-se així campions d'Espanya.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 21 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Ituri. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.